L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs fa 15 dies recordaran els nostres oients que estàvem parlant amb la doctora txeca del Servei d'Oncologia de la Clínica Nostra Senyora del Remei i que parlàvem sobre un tema que, per desgràcia, està de moda, i és el càncer, i com un tumor pot derivar en un càncer. Bona tarda, doctora.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta d'avui, com es detecta un càncer?
Doncs un càncer el podem detectar per campanyes de prevenció precoç. Són campanyes que intenten detectar càncers amb estadis molt inicials de la malaltia, que són estadis curables. La majoria d'ells són estadis curables.
Clar, quan algú li fa mal alguna cosa, o nota un bulto, allò típic, no, vaig al metge perquè això no ho veig normal. Estem arribant tard a la detecció?
A vegades sí, i a vegades no. A vegades el que hem de fer és informar, de seguida informar. Hi ha una sèrie d'alteracions que podem detectar, com pot ser el canvi d'hàbit intestinal, és a dir, una persona que va regularment al lavabo i té una deposició normal durant molt de temps i aleshores pateix un restrenyiment que no és degut a una alimentació que l'hagi ocasionat. O bé tenim una pèrdua de sang, sang a l'orina, sang a la femta, o sang per una pèrdua per qualsevol part del cos. També podem notar o podem detectar un bony, podem detectar una taca, una piga, que canvia de coloració, que es fa més fosca, o bé que té volum, que canvia. És aquella piga que l'he tingut tota la vida, però que ara és una miqueta diferent. Tot això, tots aquests símptomes que tenim, tots aquests signes, els tenim que comunicar i tenim que acudir a un metge per poder-li explicar perquè ell valori l'interès de fer algun estudi complementari o ens digui, doncs mira, això que et passa realment no és res important ni té a veure amb cap càncer. Però de tots aquests símptomes sempre trobem algun malalt que potser té algun pòlip que podem extirpar i aleshores podem curar la malaltia.
Pot arribar a ser hereditari un càncer?
Sí, el que passa que no són els càncers més freqüents. Parlem de càncer hereditari amb entre un 5 i un 10% de tots els càncers. I tenen unes característiques que tenim que saber per poder fer la consulta també a Consell Genètic. Per exemple, quan hi ha persones molt joves a la família, a vegades abans dels 30 anys que pateixen un càncer, o quan tenim a la família una persona que pateix dos càncers, o tenim familiars directes que estan patint, l'àvia, la mare i la filla, pues, estan patint càncers. Quan tenim una sospita de que sigui hereditari, el que hem de fer és consultar-ho.
Hi ha dades sobre la població que patirà càncer en els propers anys?
Sí,
existeixen estudis?
Sí, existeixen estudis. Tot això ho porta l'Organització Mundial de la Salut, com ja vam dir la setmana passada, amb la IARC, i es calcula que un de cada dos homes patirà un càncer al llarg de la vida. I una de cada tres dones també serà diagnosticada d'un càncer al llarg de la vida. Però bé, sabem que es curaran més d'un 50%. I hi ha càncers, com el càncer de testicle, que es curarà el 98%. En canvi, hi ha altres que l'índex de curació és més baix. Però inclús amb la mama es curen més del 80% de càncers.
Això li volia preguntar ara, no? Perquè sembla ser que s'ha incrementat d'alguna manera la investigació per tal de generar aquests nous fàrmacs i tractaments per la superació de la malaltia. Falta molt perquè sigui almenys una malaltia de baixa mortalitat? En segons quins casos, evidentment.
Doncs jo crec que hem avançat molt, però estem avançant encara molt més i avançarem més perquè hi ha un fet molt important, que és que coneixem millor els mecanismes que regeixen la vida de la cèl·lula i com una cèl·lula normal es converteix o adquireix les habilitats que la fan convertir-se en cancerosa. Aleshores, gràcies als avenços de la biologia molecular, de totes les ciències que estan sortint, totes les ciències òmiques, la proteinòmica, podem estudiar proteïnes, la metabolòmica, el metabolisme de les cèl·lules, l'epigenòmica, l'epigenètica, podrem pensar fàrmacs i dissenyar fàrmacs que podran anar a reparar aquella alteració concreta de la cèl·lula que està espatllada. I aleshores podrem ser molt més eficaços. Això és el futur que d'alguna manera està venint. Uh-huh. També estem estudiant més les característiques de les cèl·lules tumorals d'aveir-se del sistema immunitari. Actualment hi ha molts estudis i hi ha fàrmacs que aviat seran aprovats com a tractament d'immunoteràpia per molts tumors que tindran unes taxes de curació molt més elevades.
Deixi'm preguntar-li, potser és una pregunta més psicològica, eh? Però com hem d'afrontar rebre la notícia que patim un càncer?
Doncs fa uns anys parlar de càncer era un tabú. Uh-huh. I ara estem sentint al nostre voltant parlar de càncer. Però clar, quan sentim parlar exteriorment, sempre ens sembla que no ens arribarà mai. I en el moment que una persona està diagnosticada de càncer, comença una incertesa. Comencen una sèrie de preguntes i comença a viure la incertesa que li provocarà o li produirà la por. I venen, estan generades per aquesta incertesa. Hem de parlar, hem d'escoltar i hem d'estar al costat de la persona que té la malaltia i que ha estat diagnosticada la malaltia. Evidentment, la forma de donar el diagnòstic és molt important. Uh-huh. La forma de donar el diagnòstic té que ser veraç, té que ser acurada i té que ser respectant també els temps de cada malalt per poder assumir aquesta nova situació. Té que ser una visió de la malaltia amb esperança i amb lluita per aconseguir, en molts casos, la curació. Jo penso que la informació acurada i la informació a cada moment del que necessita el malalt és molt important perquè aquesta persona que tot li trontolla segueixi tenint l'esperança real, l'esperança que ha de tenir per poder lluitar, perquè si no, no podríem seguir endavant.
Per tant,
m'està dient
que és molt important el recolzament familiar.
Molt important.
Quines són les maneres més eficaces de prevenció per un càncer?
Doncs tenim una prevenció primària, que seria evitar les 5 conductes de risc que ocasionen el 30% de morts per càncer. Aquests 5 factors són l'índex de massa corporal elevat, que és l'obesitat, la ingesta reduïda de fruites i verdures, la falta d'activitat física i el consum de tabac i l'alcohol no moderat. Només amb aquests 5 punts ja reduiríem un 30% de les morts per càncer.
Déu-n'hi-do, és un número important a tenir en compte.
Sí.
Doncs avui ens ha visitat per segona vegada aquí als estudis de Ràdio Estel, al Vademecum, la doctora Teresa Checa, del Servei d'Oncologia de la Clínica Nostra Senyora del Remei. Aquí li donem les gràcies per tornar-nos a visitar.
Moltes gràcies.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.